l'entrenador se'l valora exclusivament pels resultats que obté, no per si treballa bé o treballa malament. Si guanya, es queda, i si no guanya, marxa. O sigui, que la valoració la fan més pels resultats que no pas pel treball. Jo crec que el que s'hauria de valorar és si treballa bé.
Que això et sap greu com a preparador físic i un dels pares de l'ADN, que sempre els entrenadors...
No, però si és que està... És un juego tan maravilloso, tan complejo, tan... O sea, se parece muy sencillo, pega patadas al balón, va, 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 va. Es un juego complejísimo. O sea, hay tantos factores y que se cruzan y se entrecruzan una vez, y la vez siguiente es totalmente distinta, y la siguiente es otra vez distinta que aquella. Y así años y años y años y siglos jugándose a este juego. Entonces es que... O sea, la ciencia no entra aquí porque no tiene sentido la ciencia. Y aunque ahora dicen, vamos a hacer, grabamos y sabemos exactamente por dónde va el interior y cómo hace y tal. Aquel día sucedió aquello, pero tienes datos de su vida deportiva que va, ¿qué porcentaje de probabilidades tiene que lo que ha sucedido ese día que tú lo has estado filmando al día siguiente o a los tres días que va a jugar haga algo parecido? Sí, pero igual no. Y ese igual o parecido da que le pegue al balón a 10 metros por segundo o a 9,9 metros por segundo y que el portero reaccione en 2 décimas de segundo o en 3 décimas de segundo.
Iniesta en Stamford Bridge, por ejemplo.
Y ya todo eso ha cambiado.
Sí, sí.
¿Y de qué te sirve todas esas cosas? Boato del fútbol y cosas que casi no tienen sentido.
¿Com veus el PSG-Barça? ¿Crees que es favorita al PSG?
A mí me da miedo Luis Enrique porque conoce todo lo que hacemos aquí. Es lo único, pero yo no sé si Xavi está haciendo lo que se hace aquí o no se hace aquí. O sea que no tengo suficiente información para enjuiciar esto. Pero me da miedo más el entrenador que el equipo.
Més por Luis Enrique que Mbappé, per exemple.
Claro, porque no sé ese tipo de cosas.
I el Madrid City, tu que coneixes bé el Pep, què?
El Pep
¿le puede meter mano otra vez o no?
Este año seguro que ganará... bueno, pasará el City, este año pasará el City.
Sí? Sí. Estàs molt convençut,
Sí.
¿Per què? Per futbolísticament, ho veus?
He aprendido mucho Pep del Madrid el año pasado. En ese sentido.
Les da una alegría a la ley.
Sí, sí, a muchos barcelonistas. Porque, claro, l'any passat que els eliminen, dius que en va prendre... Bueno, van ser campions a la Champions.
I l'anterior va prendre més encara.
Sí, de la derrota, no?
Sí.
Perquè què va prendre? Vull dir, què va prendre? A gestionar millor l'eliminatòria?
Porque, claro, claro, Pep vive del aprendizaje del día a día. Y esas dos experiencias le sirven para... sacar muchísimas cosas. Los que conocemos a Pep sabe que se estará viendo todo lo que ha jugado contra el Madrid desde hace 3 meses. Encima tiene al lado al Pepito Grillo,
Juanma,
que le estará machacando continuamente.
Personaje interesante, ¿no, Paco? Juanma Luigi.
Sí, muy, muy interesante. Muy interesante.
Que le debe meter unas charlas, ¿no? Y unas reflexiones buenas,
Sí. No sé, ahora hace tiempo que no hablo con él, pero en tiempos anteriores he hablado mucho con él.
Y habla.
Sí, sí.
Habla.
Sí. ¿Com veieu vosaltres el PSG Barça? Jordi, Àngel, Dani, què? Queden 3 dies, ja sé, n'hem donat moltes voltes, però ara ja s'acosta això,
No. Aquesta setmana no hi havia de parlar. No, jo crec que... és una eliminatòria, penso que és molt oberta, vull dir, aquesta és la realitat. També tothom, ara potser no tant, però al principi quan es va sortir tothom deia bastant favorit, tothom parlava del PSG que era favorit. Jo no estic d'acord, jo crec que l'eliminatòria estarà oberta i òbviament dependrà molt de com vagi el partit allà, i crec que és un avantatge jugar la tornada a casa, no? Al final també hem vist, no sé si la setmana passada, no sé quan era, que parlàvem, escolta, tu voldries tindre 10 dies de descans o no per preparar no sé què. Bueno, el PSG no els ha tingut, però com si els hagués tingut. Sí. No ha jugat ningú dels titulars.
No, ahir no, dimecres només.
No, per tant, al final tothom vol preparar el partit, tothom estarà atent, i jo segueixo pensant que és una eliminatòria molt oberta, penso jo.
Dani, Àngel, què?
Bé, i Luis Enrique ha aconseguit que el PSG sigui més equip. Probablement no té les individualitats que tenia les temporades anteriors, però la sensació que transmet és que com a bloc és un equip molt millor treballat. I jo també crec que en principi el PSG ha de ser favorit, però qualsevol petit detall en una eliminatòria entre equips d'aquestes característiques pot ser determinant en aquest sentit. Però sobretot entenc que el que ha de fer el Barça és intentar competir a París perquè l'eliminatòria es decidisca a casa, a partir de tornada. Per dir-ho d'una manera, sempre es juga per guanyar, però no la predisposició aquesta de que hem de guanyar o no sé què. No, competir i posar-li les màximes dificultats. Si guanyes, meravellós, però si no, que estigui l'eliminatòria per resoldre's el partit de tornada. Això per mi és fonamental.
Jo crec que l'eliminatòria està equilibrada, i quan dic equilibrada penso que el Barça està millor ara que fa un mes, per dir alguna cosa, que ha anat millorant en el seu joc i en l'aspecte defensiu, i que malgrat tingui jugadors doncs que no estan en condicions baixa, que eren els jugadors que jugaven abans al mig del camp, com podia ser Gavi, Pedri o De Jong, doncs els que estan jugant, Sergi Roberto per exemple, doncs crec que estan bé, estan en un bon nivell, i això fa que el Paris Saint-Germain per mi és un equip que sí que domina a França, no hi ha cap dubte.
Bueno, té la lliga virtualment guanyada, a falta de 6 jornades, sí.
I que, però que no és un equip, no acaba de ser un equip regular. Sí que entenc el que diu el Pichi, de dir que Luis Enrique ha fet més com un bloc, que tots treballen més en equip, i això ja és bo, però que si depèn molt d'un jugador que pot estar inspirat o no, doncs la resta no em sembla que siguin jugadors que siguin superiors als que té el Barça. Per tant, des de la meva visió no culer, doncs ho veig d'una manera possiblement diferent al que poden veure la gent del Barça, que sempre doncs tira una mica, home, doncs és el PSG, hi ha l'Mbappé, hi ha el tal, nosaltres venim d'on venim, hi ha jugadors lesionats i tot això. Però jo crec que hi ha eliminatòria, i veurem el que passa. Va, pot passar qualsevol cosa, evidentment, pots tenir un mal dia i pots guanyar 4-0 o perdre 4-0. Llavors tampoc ens serveix l'argument de dir, no, és que ells tenen Mbappé, si Mbappé tenen tant. Escolta, el Barça tenia Messi i també ha anat a camps i te n'han fotut 4, i te n'han fotut 5, i vull dir, clar.
Sí, sí, que un jugador pot tenir una nit inspirada, però que el Barça col·lectivament...
D'una manera, jo entenc que també la manera i l'èxit del marcatge Mbappé, no hi ha cap mena de dubtes que et dona un percentatge molt elevat de possibilitats de treure un bon resultat. No ens enganyéssim.
Clar, aquí tots tenim al cap que serà Koundé i Araujo, no? I ajudant-se els dos, i potser un migcampista o Christensen que també pugui fer alguna ajuda, però
veurem,
no sé.
Veurem si juga d'extrem o de davant de centre.
Llavors, sí.
Si va al mig, Araujo Cubarsí els tens allà, no?
Saps què diria Cruyff?
Què diria?
Diria, marca el del medio para que no li donin la pilota.
Clar.
Si no la toca, no farà res.
Bueno, és que la clau està més amb l'origen que no amb l'acció. Si no pot rebre pilotes en condicions per poder treure les seves millors virtuts, perfecte.
Sí?
No, i després és difícil perquè aquest tipus de jugadors tenen la capacitat que poden estar molts minuts que... Hòstia, avui no està, fins que està. Perquè tenen aquesta capacitat, mira, són Sebastián. Tan bons... Exactament, són sí. Tan bons...
O la final del Mundial.
Que arriben i pam, pum, i et resolen el partit. Per això són tan bons, no? Per tant, exigeix un grau de concentració defensiva absolut, amb ajudes, amb el que sigui, i bueno, i aquí veurem qui és el que directament es té que enfrentar amb ell, no ho sé.
I de quina manera també afronta el Barça si vol tenir superioritat al mig, si no la vol tenir, si vol anar més a... diguem, obrir el partit, que no crec que interessi, si jugues la Mina i Rafinha, o poses un home més al mig del camp, que ja ho ha fet moltes vegades, i concretament la temporada passada, jugant amb un quart migcampista, ell jugant amb tres. Bueno, hi haurà diversos factors que pot ser que determinin el fet del resultat el d'anada, després el de tornada va una mica en funció del que ha passat al primer
partit. Això té que veure amb el que deia l'Àngel, que estic totalment d'acord. Veurem quin plantejament fa, perquè al final, hòstia, tant de bo anem allà i guanyem 0-5, aviam si m'entens, però el que hi ha que intentar és que el partit són 180 minuts i que estigui viu i competir bé, i en aquest sentit, per aconseguir això, veurem quin plantejament fem, si juguem amb un més en mig del camp o no, o no, sí, ja ho veurem.
Sí. Mira, Roberto de
sí, veurem com arriba en Pedri de Jong.
No, Pedri no crec que jugui.
No, tindran l'alta, estan en la convocatòria, pel que sabem, i llavors a partir d'aquí veurem què passa.
Juga, i no sé ni la convocatòria, ni sé si a quin nivell està en físic, que això només ho sap l'entrenador, perquè és els que els veu tots els dies. Pedri jo no crec, però de Jong...
És un perfil interessant, per intentar ajudar també les cobertures moltes vegades, Frenkie de Jong. Bé, ho anirem veient, anirem sabent més pistes en els pròxims dies i en les pròximes hores. Per cert, avui Mbappé, entrevista a Telefoot, diu que ha arribat el moment dels grans jugadors, que n'és conscient, que és ara ja tram final de les lligues, estan a la final de Copa, quarts de final de la Champions, que està preparat per això i que no s'amagarà contra el Barça.
C'est le moment pour les grands joueurs, donc voilà, je suis prêt et bien sûr, comme d'habitude, je vais pas me cacher.
Això és el que ha dit en francès, que no l'hem mogut ni subtitular.
Per mi és... No sé com qualificar-lo, però que s'amaga uns altres partits.
No, en el sentit de dir, escolta, donaré un pas endavant, faré un pas endavant i...
Està obligat a fer un pas endavant.
Sí, sí,
estem parlant d'un dels millors jugadors del món, no? Diu, no m'amagaré, que és... conseqüència de que s'amaguen unes altres ocasions.
M'ha volgut dir com enviar un missatge d'optimisme cap als...
L'altre dia que van perdre contra el Cué ara en Lliga el dissabte, me sembla que va ser, que van perdre contra el Cué Ferran, però després Luis Enrique va anar traient a tota l'artilleria pesada,
Al final van empatar. Avui ha hagut un comunicat dels ultras del Paris Saint-Germain que han dit el Barça és despreciable, tantes veces ha sido favorecido por los árbitros que debe sentir que viene a territorio hostil. Nuestro deber es hacer una fortaleza aterradora el miércoles. Hagámoslos temblar. Això és un comunicat dels ultras, que són una gent, uns energúmens, que han anat a casa de Neymar a amenaçar-lo, ja heu vist que absolutament fan barbaritats, i avui han fet un comunicat ja escalfant una mica la prèvia d'aquest partit. Per sort, només és un sector de l'afició, que espero que la policia els tingui ben controlats. Bé, dimecres, PSG-Barça. Paco, t'agraeixo molt que hagis vingut. Sortejarem un exemplar del teu llibre, ADN Barça, signat per tu. Et sembla bé o no? La primera persona que truqui, 902-47-700, s'emporta Paco Cirulo, ADN Barça, de Roca Editorial, amb pròlegs de Pep Guardiola i de Jordi Cruyff, signat pel protagonista, pel mateix Paco Cirulo. Escolta, un parell de coses més. Ets més feliç veient una bona passada en un partit o fent un bon entrenament? Aquesta és difícil,
Home, aquesta pregunta no. Una bona passada o un bon control?
Es que te iba a decir, una pasada no es posible si no existe un compañero que te pasa el balón y un otro compañero que...
Jo vull saber, què gaudeixes més tu, a l'entrenament o en el partit, després executant el que heu fet a l'entrenament?
Sempre, hombre, claro. El partido es la verdad, lo otro es un ensayo.
Sí.
Yo, por ejemplo, ahora que habéis hablado de Mbappé...
Sí.
Voy a decir una barbaridad. Yo siempre veo, casi siempre que he visto en Mbappé, es un chico que es muy inteligente y siempre le ponen algún defensor encima del tal. Y él está continuamente haciendo pruebas continuas a ese defensor. Y cuando sabe lo que hace el defensor, llega de mente un momento y hace Jun, se va por donde no ha ido nunca y mete gol. Yo cada 20 minutos le cambiaría al defensor que tiene.
¿Fotis? ¿Sí?
Sí.
Primer Koundé, 20 minutos. Después Araujo, cambiarías al lateral, 20 minutos.
Si yo fuera entrenador, con Mbappé. No sé si se puede hacer o no se puede hacer. Pero si os dais cuenta, mirarlo, que yo soy muy observador para esas cosas.
O sea que él fa prueba error y a la segunda no te fa la mateixa que la primera y ya estás fotut.
Claro, él va cogiéndole el truco, este va bien por la derecha, por la izquierda...
Es buena idea, pero sería una revolución al futbol, això.
No, però jo, això que diu el Paco, no sé si es pot fer, cada vegada canviar la
defensa. Et falten laterals.
Sí que és cert, jo me'n recordo, per exemple, el Flaco sempre et deia, això és extrem, i el Flaco sempre et deia, noi, la primera acció que tens amb el defensa et marcarà et marcarà
el partit.
El partit.
Clar.
Bueno, hòstia, això també ha de passar. Dius, si em surt bé, si em surt malament, saps què ho dic? Però bueno...
No, pues es que yo he visto partidos del PSG el año pasado, este año he visto pocos, pero los que he visto siempre observo eso, que está un rato dándole o cansándole o dándole siempre una idea y de repente hace el bu, 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 y se va y ya está y te mete el gol.
Un altre geni del futbol, Kylian Mbappé. Se'n va cap a Montbrió del Camp, eh? L'oient que ens ha trucat de Montbrió del Camp s'emportarà aquest llibre del Paco Ceirulo. No és un libro sobre futbol, és un libro del futbol. No? Això és el que diu Pep Guardiola i també alguna de les pàgines.
Sí, és veritat.
T'agrada l'embol encara? Ja que va ser preparador físic del Barça d'embol?
Estava allí muchos años también, pero que me gusta.
Saps que hi haurà un PSG-Barça també,
sí.
Quarts de final de la Champions d'handbol?
Sí,
o sigui, hi ha PSG de futbol i PSG-Barça d'handbol.
Sí, però en este caso somos nosotros favoritos.
Sí? Sí,
sí.
Tu creus?
Sí.
Molt bé. Abans d'acomiadar-te, em deixes saludar un jugador del PSG d'handbol? Que avui volíem trucar-los un moment en directe. Mira, és que m'agrada molt la casualitat aquesta, que a finals d'abril hi haurà un Paris Saint-Germain-Barça d'handbol el dia 25 d'abril a París, i el 2 de maig al Palau Blaugrana, Barça-PSG, la tornada. Qui guanyi a la Final Four. I el PSG d'handbol, a banda de Karabatic, hi juga un parell de catalans, un és el David Balaguer, que en tenim en directe des de París. Hola, David.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Escolta, quina casualitat, no? Mateixa temporada, quarts de final, els dos, PSG i Barça.
Sí, increïble, increïble.
Se'n parla o no del partit de dimecres de futbol, que és el primer que arribarà?
Home, i tant. Se'n parla i molt, però bueno, al final, bueno, jo he vist aquí a 10 minuts de caminant del parc de Príncep i estic esperant a veure si em toca alguna entradeta per anar a veure el partit el dimecres, perquè ens han donat lliure per la tarda i em queda a prop. Home. Així que aviam si tinc oportunitat d'anar.
Però el club no ho cedeix a l'equip d'en Vol alguna coseta? Parla amb el Kelaifi, parla amb algú, no?
Sí, bueno, el tema és que és un partit que... No, jo vaig de tant en quant
ai, que et perdem, David, espera, que et perdem una mica amb la cobertura. Què dius? A veure si et pots moure una mica i et sentim millor. A veure.
Ara millor?
Ah, aquí millor, perfecte, sí. O sigui, què deies, que hi vas de tant en tant, al Parc dels Prínceps?
Sí, hi vaig de tant en tant, però clar, imagina't, per un quart de final... Demà, em sembla, demà a la tarda tindré resposta. A veure, quin sort.
Home, tant de bo hi puguis anar. Perquè teniu contacte amb els del futbol del PSG o no?
No, no massa. De fet, aquesta temporada vam fer la pretemporada al Japó i bueno, vam anar a veure un partit que ells també estaven al Japó contra l'Inter i, bueno, algun sí que va venir al Kimpembe a saludar i tal, però, bueno, teníem un sopar pendent amb ells i al final no es va poder fer perquè nosaltres també teníem partits... durant el matí i no es va poder fer, però bueno, el contacte a vegades sí que algun jugador sí que ve a veure els nostres partits. L'any passat el Kylian va venir un partit i bueno, sí que me'n recordo també que em van dir que abans que jo arribés a l'Ander Herrera també li agradava venir de tant en quant, així que esperem que aviam si hi ha algun jugador que s'anima aquest any a venir a veure'ns.
Molt bé. Com veus l'eliminatòria? No sé si et puc demanar amb qui vas a nivell de futbol. A nivell d'eliminatòria d'handbol PSG-Barça ja sé amb qui vas, o ho intueixo.
Home, no està clar.
Sí, però del futbol...
Home, a veure, jo sincerament, jo soc de Barcelona tota la vida, el meu pare aquest any fa 50 anys de soci, o sigui que t'ho pots imaginar, però bueno, òbviament, passi qui passi, m'he de quedar content.
Val.
Si passa el Barça estaré content i si passa el París, òbviament... Voldré que guanyi el París fins al final. Però bueno, serà interessant, serà una mica un mix d'emocions.
Sí, no, ara estàvem parlant aquí que està igualada la cosa, està igualada.
Sí.
D'Mbappé se'n parla o què? No sabeu on anirà, no? Suposo?
No, tinc ni idea. No, això no tinc idea. I si ho sapigués seria una exclusiva molt guapa,
sí.
Però no.
Sí, seria la bomba, si ho sapiguéssim.
No, ni idea. Però bueno, ja hem vist el que ha dit avui, que aquest no s'amaga i aquest estarà a tope. Així que s'haurà d'anar amb cuidado.
David Balaguer, que porta des del 2022 el PSG d'handbol, ha jugat al Barça, desformar el Barça, per exemple, i vas estar uns quants anys al primer equip. El vostre Mbappé és Karabatic. Llavors, Karabatic no havia tornat al Palau Blaugrana des que surt del Barça. I tu tampoc diria que has tornat al Palau Blaugrana, no? Per tant,
sí, vaig tornar.
Amb el Dantes, potser?
Amb el Nantes, exactament.
Un parell de cops.
Estava lesionat i no vaig poder, però sí que me'n recordo de tornar al Palau. Va ser per uns vuitens de final o quarts de final de la Champions, tant sola que va ser. I, òbviament, ens van passar per davant.
Clar, especial sempre tornar a casa per Karabatic, suposo que ho serà, no?
I tant, i tant. I a més és la seva última temporada. Està de fet fent una temporada també molt bona. La veritat que està ajudant molt a l'equip i bueno, si té... Ara mateix s'està fent la temporada somiada, tothom li està acomiadant a cada camp que va, o sigui, és molt, 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 molt especial cada cop que juga un partit i per nosaltres també tenir el vestuari, doncs et pots imaginar, no? Està amb el GOAT, com diuen, així que, bueno, o l'estem disfrutant, igual que ja està disfrutant la seva temporada, els que estem al costat seu també estem disfrutant de defensar al costat seu, de rebre els seus passes i de contagiar-nos també de la seva energia.
I com estàs veient el Barça d'Antonio Carlos Ortega? No sé com veus aquesta eliminatòria, si creus que hi ha algun equip més favorit o menys, perquè clar, us esteu jugant un bitllet per la Final Four.
Jo crec que ara mateix en aquest nivell ja als quarts de final, ara ja jo crec que tot pot passar. O sigui, òbviament sempre hi ha favorits i el Barça forma part dels favorits, no podem ser hipòcrites, el Barça és el que té més Copes d'Europa de tota la història i jo crec que tenen un bon equip, fa molts anys que ja que estan jugant junts, tenen molts automatismes i jo crec que és un dels grans favorits, òbviament. Nosaltres també jo crec que tenim les nostres cartes per jugar, tenim un ritme de competició molt elevat en partit del nivell i jo crec que això també ens pot ajudar a mantenir aquest ritme. De fet, abans del primer partit de quarts de final, juguem la final de la Copa de França contra el Nantes el dia 20.
Sí, que avui heu perdut contra el Nantes a la Lliga, sí, no? S'ha igualat una mica la Lliga francesa i ara podeu fer la revenja en aquesta final de Copa, també contra el teu exequip.
Sí, exactament. Avui hem perdut de dos gols allà, però bueno, estem encara a tres punts, queden set partits o vuit, em sembla. O sigui que ens falta, pues això, s'està guanyant el que ens queda i sobretot prendre's una mica la revenja el dia 20 que ens juguem un títol.
Molt bé. Escolta, el PSG d'handbol mai ha guanyat la Champions, com el de futbol. És curiós, eh? El Paris Saint-Germain no guanya mai la Champions, ni d'handbol ni de futbol. A veure què
ni
passa.
Ni d'handbol ni de futbol, sí, ja ho veurem. Sempre hi ha un primer cop, eh?
Sí. Jo espero que de futbol no, però...
Bueno...
Però...
Jo estaré content.
I d'handbol tampoc. I d'handbol tampoc. Sí, tu tens aquí la carta guanyadora, però no. Jo et desitjaré molta sort per la final de Copa Francesa contra el Nantes, a veure si aixequeu el títol.
Moltes gràcies.
I després ja la Lliga Francesa. Escolta, a veure si dimecres pot ser al camp, a veure si pots gaudir d'aquest partidàs.
Esperem que sí, aviam si demà ja em donen resposta i jo creu els dits que ho has dit, perquè et dic, o sigui, encara que em diguin el dimecres a les 9:50 jo vaig cap allà, o sigui que és que estic aquí al costat. Però bueno, que des de casa també s'escolta tot l'ambient.
Això segur. David Balaguer, moltes gràcies i molta sort pel que queda.
Moltes gràcies, igualment, bona nit.
Adéu-siau, aquest català que juga al Paris Saint-Germain d'handbol i que casualment s'enfrontarà també amb el Barça. Aquesta la tenies clara, has dit, Paco? Del Barça d'handbol, aquesta sí, no? Sembla que guanyarà. Està fent bé, Ortega, està fent bé. T'acomiadarem, moltes gràcies per haver vingut. Felicitats pel llibre.
Mis històries.
És una meravella. L'hem regalat ja i en tenim un altre a la redacció que ens el llegirem amb calma, també. A veure si aprenem alguna mica més el que és l'ADN, que en parlem molt aquí a la ràdio de l'ADN. Moltíssim, parlem... que sí, fem unes tertúlies aquí de l'ADN, de l'estil, pitxi. Espectaculars, eh? Mira com riu. El pitxi. Paco Girulo, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada forta. Fem una petita pausa, molt ràpida, vinga, i ara rematem la tertúlia aquí amb l'Àngel, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Hem de parlar una mica de la final de Copa, que es va acabar ahir de matinada. Ja tenim la Copa a Bilbao, que l'Atlètic Club va tornar a ser campió 40 anys després.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb Aleix Parissé.
Soriona estan de guisú, Atletic en copa i davant si tu per antietat a l'espera que resaltuta com vola ni esquer l'homena Arbaietan.
Com cantaven ahir en basc, amb euskera, el títol. El títol.
Pensava que era l'agut.
No, semblava, és l'agut basc. Sí, 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 sí. Què? Ja hem parlat bastant de la Champions, ja tindrem temps de seguir-ne parlant. No? L'altra gran notícia del cap de setmana és la Copa del Rei i l'Atlètic Club, no? A mi m'era una mica igual ahir qui guanyés. Jo me n'alegro pel Valverde, perquè no, un tio que em va caure bé.
El Mallorca ha fet una copa molt bona, eh? I veritablement va estar bé. Jo crec que va mereixer l'Atlètic de Bilbao que va guanyant. I a més, després d'eliminar l'Atlètic de Madrid, que havia eliminat el Real Madrid, el Barça, vull dir que era el favorit. I pensant que a l'última que van guanyar ells estava jo de rival, pues...
Hòstia, aquella és la de les hòsties.
La de les bofetades.
Aquella va acabar com el Rosario, sí, sí, de l'Aurora, amb aquell cop de genoll del Maradona, no?
Molt trist.
Miguel i també... Tu què vas fer aquell dia?
Jo em vaig amagar.
Sí? No és veritat que no surts a les imatges. Bon.
No, què les imatges? No ho he contat. Jo estava a la banqueta i... Bueno, abans les coses eren diferents.
És que tot venia escalfat ja, les lesions, Maradona...
No, però vull dir que abans els fotògrafs podien sortir a la línia del camp i no passava res.
Sí.
I estava ple de fotògrafs davant, nosaltres a la banqueta, no veiem això, i va pitar el final i bum, van marxar. I jo un quart d'hora després, entre Julio Alberto amb la samarreta...
Estripada, no?
Estripada... Li he pegat una hòstia este. I jo dic, què ha passat? I jo vaig tardar fins al dia següent, no vaig veure les imatges.
Ah, que no n'heu conscients, clar, quan veu el vestidor?
Jo no, els que estem a la banqueta no.
Clar, no hi havia càmeres en aquella època, o tele dintre del vestidor com abans.
No.
I quan ho vas veure, què? Es pensa encara sort.
No, encara ara m'esgarrife quan ho veig. Jo, de fet, no hi he estat massa.
Molt actiu no haguessis estat.
No crec que m'hagués pillat en ningú, jo.
No, van ser unes imatges realment lamentables, sí. Allò que va passar l'any 84, que és l'última vegada que l'Atlètic de Bilbao guanya una copa.
Jo, com que m'agrada anar sempre més aviat amb els modestos i amb els que són una miqueta no tan favorits, no tinc res contra l'Atlètic Club, ni amb el Mallorca, ni res, però em va saber greu que no guanyés el Mallorca, perquè tenint en compte que l'Atlètic Club va fer una mica més, sí, però ja sabem com és el Mallorca, com juga el Mallorca, la proposta del Mallorca, i s'ho va treballar fins al final. Després ja és una mica a veure l'encert que tenen uns i els altres, no? Però, ostres, un equip així que... Quantes vegades havia...
El Mallorca 3. Tres finals. Una perduda amb el Barça.
Una guanyada, una perduda i...
Una perduda amb el Barça, la que va guanyar amb el Petre.
Fa quants anys?
2003 és l'última que hi arriba. 21 anys feia, el Mallorca, no arribava a la final.
Va guanyar el Huelva, pot ser?
Sí, el Recre, el Martínez Valero.
Home, jo crec que el partit, no? En línies generals, segurament el Bilbao va ser,
sí,
va ser superior, però abans ho comentàvem amb el Dani, no? Jo crec que el Mallorca, amb el seu estil, t'agradarà més, t'agradarà més, però amb el seu estil va jugar bé, sí, el seu estil. Escolta, es van a la primera part, realment, el Bilbao, més enllà de que el Nico, quan el lateral, per mi, que s'equivoca, però bueno, és igual, la primera part va estar bastant bé, després és veritat que la segona part el Bilbao potser va ser un rato superior, però va estar molt igualat, no? Vull dir, crec que és superior el Bilbao, que es mereixia guanyar, però dintre del seu joc, el Mallorca va jugar bé dintre del seu joc.
I com ara l'endemà d'aquesta final de Copa a la Cartuja de Sevilla? Una jornada de contrastos, entenc. Pau Bonastre, hola, bona nit.
Bona nit.
D'una banda, l'Atlètic Club ha tingut una ressaca dolça i, de fet, ja ha portat avui la Copa cap a Bilbao.
Sí, hem vist Iker Muniain i Òscar de Marcos, que han estat els encarregats de fer baixar la Copa de l'avió dels campions. Aquest migdia, quan l'equip ha aterrat a Bilbao, la festa ha continuat aquest matí a l'expedició Vizcaína. Hi ha hagut imatges de l'equip de Valverde Verde cantant i ballant durant el viatge, i un dels noms més aclamats ha estat el del porter Julen Aguirrezabala. Eufòria a la plantilla de l'Atlètic Club, però la gran celebració, ara ho dèieu, no serà fins dijous, quan els jugadors pujaran a la Gavarra i recorreran el riu des de Getxo fins a Bilbao, el moment més esperat, 40 anys després, que acabarà amb una visita institucional a l'Ajuntament i a la Diputació de Biscaia. S'hi esperen milers d'aficionats per un moment especial, molt especial, també ho serà pel tècnic Ernesto Valverde. Ahir deia en roda de premsa que aquest és el trofeu que més bon gust li deixa.
Bueno, ese título no tiene comparación con ningún otro. Eso es como lo, así es como lo siento. Es verdad que con otros equipos he tenido la obligación de ganar y los has celebrado porque son títulos y también eran una necesidad para los clubes en los que he estado, el Olympiacos, el Barcelona, la Supercopa con el Athletic la celebramos muchísimo y este pues supone algo especial, sobre todo por el tiempo que llevamos persiguiéndolo, por el tiempo que las finales que hemos perdido, por lo que supone la Copa para el Athletic. Però sí, este título no tiene comparación con nada.
I qui també ha tornat cap a casa avui és el Mallorca, que a l'arribada a Son Moix l'han anat a rebre alguns aficionats, pocs, perquè molts mallorquinistes encara no havien tornat cap a la illa, ho han fet al llarg del dia d'avui. El Mallorca, que haurà de refer-se ràpid per afrontar el tram final de Lliga, perquè encara no té la permanència lligada, i el proper partit que tindran els mallorquinistes serà dissabte vinent contra el Madrid a Son Moix.
Aquest és important, eh? Que refacin bé, que hi ha un Mallorca que Madrid, dissabte vinent, que encara pot haver-hi lliga abans del clàssic. Pensa que és l'última jornada abans del clàssic. Mallorca-Madrid, Cádiz-Barça. Aquests són els dos partits, fora de casa, els dos. A veure si s'aixequen, amb l'afició, que els animin, i dissabte que ve tenim una alegria a Son Moix. I l'altra és Atlètic de Bilbao-Villarreal, diumenge, que allà Sant Mamés oferiran també la Copa després de la celebració de dijous. La Gavarra. Us en recordeu de fa 40 anys, de veure les imatges, de com la van treure? No, no veu seguir-ho gaire, o què? No,
home, a mi no em va fer molta il·lusió.
Ja, no sé, però dic que... No teniu molt present. Bé, avui ens hem preguntat com serà això de la Gavarra. Hola, Oriol Jué.
Hola, què tal? Bona nit.
A veure, explica'ns com anirà tot plegat.
Doncs mira, arrencarà a 4:45 de la tarda, com ara dèieu el dijous, però si et sembla comencem pel principi, sobretot pels més joves, per saber què és exactament això de la Gavarra. Ens ho respon Ricardo Barcala, president de l'Autoritat Portuària de Bilbao, nada menos, que a més és excandidat a la presidència de l'Atlètic.
Una gavarra al final es un elemento flotante, una base plana, que tiene 18 metros por 9, no es pequeña, y se utilizaba desde los años 60, que se construyó para llevar mercancías a través de la ría cuando el puerto de Bilbao estaba en el interior de la ciudad. No tiene propulsión, o sea que es un elemento flotante que no tiene propulsión y que tiene que ir remolcado pues por un remolcador que va tirando de la gavarra, y atrás tiene un par de barcos pequeños que la hacen como de timón.
La Gavarra, per tant, és una embarcació que navega per la ria de Bilbao, ho farà amb l'equip, amb la plantilla de l'Atlètic a bord, s'arparà del municipi de Getxo i acabarà a l'alçada de l'Ajuntament de Bilbao en un recorregut de 10-12 quilòmetres aproximadament i de 2 hores de durada. Un cop a l'Ajuntament hi haurà la recepció, però vaja, dit d'una altra manera i en resum, és una mena de rua aquàtica en què la gent es col·loca banda i banda de la ria veient passar l'embarcació, i clar, 12 quilòmetres de distància i cap molta gent. Ara deia el Pau que s'esperen milers d'aficionats. Barcala creu que s'acostarà cap al milió de persones, que són les que hi van haver a l'any 84 quan va sortir per última vegada. És una celebració, evidentment, molt particular, no hi ha dubte, però evidentment és costosa i arriscada. De fet, ens explica Barcala que la principal diferència que hi haurà respecte a l'any 84 són les millores pel que fa a la seguretat.
Hay una cosa que es evidente, son 40 años, y 40 años, sobre todo, hay una cosa muy importante, que es los eventos ya se realizan con muchísima, preveyendo mucho, con mucha prevención, haciendo que sean absolutamente seguros, y realmente son muchas las aristas y muchas las dificultades. Es un evento muy complejo, es un evento que realmente, bueno, pues juntar a 1 millón de personas en ambas márgenes de la ría y un montón de miles de personas que lo van siguiendo con barcos, con la euforia y las ganas de celebrarlo, pues es un elemento de riesgo.
El 84 la seguretat potser no s'agafava tan estrictament, gràcies a Déu, diu Barcala, que aleshores no va passar res greu, però reconeix que aquest cop ho han treballat amb temps. Evidentment, a preparar el dispositiu de la Gavarra no s'hi han posat avui. Fa mesos que treballen amb tot això, fins i tot des de força abans que l'Atlètic es classifiqués per la final de Copa. Sabent que és una celebració una mica arriscada, atenció al consell que dona Barcala als jugadors de l'Atlètic de Bilbao per quan estiguin navegant per la ria dijous.
Que anem con cuidado, porque cualquier patinazo o cualquier tontería pues puede ser importante, ¿no? Pero tampoco es tanto riesgo. Al final es saltar del barco de la Gavarra unas escaleras que están al lado del ayuntamiento, subirlas y llegar hasta el ayuntamiento. Eso sí, rodeado de multitud de personas que quieren ver, que quieren estar, y eso pues siempre implica un riesgo.
Per tant, compta amb les patinades, aquella aigüeta, els esquitxos de l'aigua de la ria que hi hagi sobre l'embarcació, que no juguin una mala passada a cap dels jugadors, entre altres coses, perquè encara els queden partits, estan jugant entre la Champions i queda molta tela per tallar. I caben unes 60 persones, per cert, a dalt de la Gavarra. Segons el que ens diuen, l'Atlètic vaja, calcula que n'hi haurà menys de 40 entre jugadors, tècnics i membres de la directiva i, evidentment, els propis mariners que, vaja, no liegen l'embarcació
en
si mateixa.
S'aconsella no portar botes de tacos a la
no patinar, per no portar la patinada. No, ara llegien mitjans bascos el per què no s'ha tret avui o demà dilluns, no? Es veu que és una qüestió tècnica, també, que s'han de fer unes proves i fins que no es guanyava el títol no volien ser males trucs i no fer les proves i que, per tant, doncs això, es requereix un protocol...
És l'únic que s'han guardat per ara, les proves, perquè tota la part teòrica, els protocols i tal, ja ho tenien demanat des de feia setmanes.
Però s'ha de provar l'embarcació, la flotabilitat, que aguanti bé el pes, vull dir, s'han de fer unes proves, com heu explicat molt bé, no?, amb aquest personatge.
Ricardo Barcala, el president del Port de Bilbao.
Sí. I després,
aigua
perdona...
Quieta, no? Aigua quieta.
Aigua quieta. Però després també estic dient que no es descarta que si no hi ha un bon cabal del riu pugui ser divendres, finalment. En principi serà dijous, no?, perquè ha plogut aquests dies a Bilbao i tenen un bon cabal a la ria, però que també s'ha de tenir en compte això, el cabal que hi hagi, l'aigua que baixi o no per la ria de Bilbao. Bé, serà... Jo crec que serà brutal veure això, no? Vull dir, arribarà, una celebració no es fa mai així.
Arribaran pel partit de Lliga...
Sí, home, sí.
Però diumenge
a Sant Mamés. Una cosa és fer els autobusos descapotats, que això ja ho hem vist, és habitual. Però això és original, és diferent, és històric, no? És no sé, és del futbol d'abans, d'això, d'un poble orgullós del seu equip, no? A mi m'agrada això que faran. No sé. No sé si el jugador preferiria...
Estem preparant a l'Espanyol allà a Cornellà a fer alguna cosa, però... si pugem aviam, alguna cosa especial no sabem.
Bueno, en Pochettino es va pujar a Montserrat, no? O...
Sí, però amb cotxe o...
No, home, no, això
peu,
cadascú...
Va pujar a peu, sí.
Què us sembla? Us ha agradat l'explicació que us hem fet de la Gavarra o no, amb l'Oriol?
Home, jo no en tenia ni idea de tot això.
No, eh? Imagina't.
I la veritat és que, home, és més complex del que em pensava, eh?
Sí, molt més. Sí. Per cert, hi ha una polèmica, no sé si us heu fixat, oficialment és el títol 24 de Copa de l'Atlètic de Bilbao, el Barça en 31 i l'Atlètic Club 24 amb el d'ahir. Però algunes veus diuen que són 25. És així, no? Vull dir, per exemple, Muniain avui porta una samarreta amb el
sí,
número 25.
Sí, o sigui, l'Atlètic, oficialment, el club, diu que és la seva copa número 25, però en canvi la Federació Espanyola diu que és la copa 24. I això és perquè la Federació no reconeix com a oficial una de les copes que va guanyar l'Atlètic Club, concretament la primera, la de l'any 1902. El cas és que aquell any es va jugar la Copa Coronació, que es deia així perquè és l'any que van coronar Alfons XIII, el besavi del rei actual d'Espanya, Felip VI, i aquella copa la va guanyar l'Atlètic, que aleshores es deia Biscaia. D'una banda, la federació considera que aquesta copa, la Copa Coronació, no és oficial, i de l'altra, que el Biscaia no era l'Atlètic i que, per tant, encara que fos oficial, no li hauria hagut de comptar, no li hauria de comptar el títol a l'equip de Sant Mamés, vaja.
Home, es pot arribar a entendre aquest punt de vista, però llavors què reclama l'Atlètic de Bilbao?
Doncs, d'entrada, fa aquesta reclamació de que li comptin aquesta copa perquè la té a les vitrines. És a dir, és cert que el guanyador va ser el Biscaia, com deia, però el Biscaia al final era un combinat de jugadors de l'Atlètic Club i del Bilbao Futbol Club, que mesos després, vaja, l'Atlètic va absorbir l'altre club. Per tant, és una copa, d'alguna manera, que és seva, que la tenen ells a les vitrines. S'ha d'entendre que el futbol aleshores doncs, no és com el d'ara i que aquestes coses passaven. De fet, hi ha altres casos de copes guanyades per equips que puntualment doncs, tenien jugadors d'altres conjunts, per exemple el Llevant a la Copa del 37, el Llevant Futbol Club va comptar amb jugadors del Gimnàstic de València, que són els dos equips que després van fer el Levante Unión Deportiva, no? Que igualment doncs, compta aquesta copa en el seu palmarès. Això d'una banda, i de l'altra, l'Atlètic considera que aquesta copa sí que és oficial. Primer, perquè tenia les mateixes condicions que la primera copa que es va fer un any després, mateixa organització, mateixa seu, i després perquè hi ha copes que el club considera que amb menys legitimitat es consideren oficials. Per exemple, la copa de l'any 39, l'any que acaba la Guerra Civil, es va fer sense els equips que els últims mesos de guerra estaven en zona republicana, per exemple, sense el Barça, sense el València, sense el Madrid, sense l'Atlètic de Madrid. És una copa que va guanyar el Sevilla amb el Racing de Ferrol a la final. Vull dir que és una copa que es considera oficial, però que no és que se'n qüestioni la legitimitat, però n'hi ha d'altres, com per exemple aquesta del 1902, que també s'hauria de considerar oficial pels mateixos patrons. La del 37 és un altre exemple. Només la van jugar els equips de zona republicana, tot i que se li ha adjudicat ara com oficial al Llevant.
Sí, aquesta se li ha donat al Llevant després d'anys de reclamació. Sí,
per tant, no és que aquestes no ho hagin de ser, sinó que l'Atlètic diu que la del 1902 doncs, també s'ha de reconèixer igual que al Barça se li hauria de reconèixer la Lliga del 38, la Lliga Mediterrània que va guanyar en plena Guerra Civil i que a dia d'avui doncs, la Federació Espanyola considera que no és oficial.
A les dades Jové contem aquesta Copa a l'Atlètic en té 25 o no?
I tant.
Sí. Seria la 25.
25. L'Atlètic la reclama i se li hauria de reconèixer com a tal. De fet, és que hi ha absolutament competicions que són oficials que fan que sembli mentida que aquesta no ho sigui. A l'any 1912 juga un concurso a Espanya que és, en teoria, un torneig estatal, però que només juguen el Celta i el Depor a Riazor. Vull dir que...
I es compta, això.
I aquesta es compta com a oficial. Vull dir que legítimament reclama l'Atlètic de Bilbao aquesta Copa del 1902, que seria la que fa 25.
Al gener de l'any que ve, en principi, si el Barça acaba segon a la Lliga, Barça-Atlètic de Bilbao seria les semis de la Supercopa d'Espanya. I Madrid, si és campió de Lliga Mallorca, seria l'altre semi. Anem pensant ja en el creuament de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Si el Barça remunta, no. Llavors, si el Barça remunta i guanya la Lliga, Barça-Mallorca seria la semifinal de Copa. O si el Girona acaba segon, el Girona també pot jugar a la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Bé, queden moltes coses encara per decidir. 12:43. Gràcies, Jové. Fins ara.
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. Ens queda parlar de la gran victòria de l'Espanyol avui.
I acaba el partit a Cornellà. Victòria de l'Espanyol importantíssima, patint de valent en tota la segona part després de l'expulsió d'Álvaro Aguado. Li ha costat a l'Espanyol, però és que és igual, perquè només valen els 3 punts que li permeten recuperar la segona posició.
Així hem narrat a RAC1 amb el Joan Camí, també hi havia el Dani Solsona, aquesta victòria 2-1 contra l'Albacete. Hola, Camí.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit. Golàs de Jofre Carreras per empatar, expulsió d'Aguado, l'Espanyol patint fins al final, després d'aconseguir remuntar el partit. I ara segon en solitari, l'Espanyol, a 4 punts del líder, que és el Leganés, i divendres que ve, sabeu que hi ha divendres que ve, Leganés-Espanyol, primer contra segon a Butarque, divendres que ve. Déu-n'hi-do, el panorama, Joan.
Sí, queden 8 jornades per acabar la fase regular de la segona divisió i l'Espanyol encara ha de jugar contra el Leganés, ha de jugar contra l'Elx, ha de jugar contra el Valladolid. Vaja, no ens agrada parlar de finals perquè no són finals, però sí que són partits molt importants, com el d'avui, encara que fos contra l'Albacete, són d'aquells partits que l'Espanyol no es pot deixar punts, i més tal i com està la classificació. Ha recuperat, com bé deies, la segona posició, per tant, ara depèn d'ell mateix per pujar a la primera divisió, i no seria l'Espanyol si no fos un partit on hagués de patir, com ha estat el cas amb aquesta expulsió de Guado vermella directa. Tampoc hi serà Puado la setmana que ve, que ha vist la cinquena targeta groga. Però més enllà del que ha passat a la gespa, Aleix, avui la roda de premsa de Manolo González ha estat un recital. A mi m'ha encantat. És un tio molt autèntic, fa les mateixes rodes de premsa que feia quan estava al Badalona, el que passa és que no estem acostumats potser a veure entrenadors del futbol professional sent tan honestos com ho és Manolo González, que ha parlat evidentment primer d'aquest marge de millora que necessita l'equip, però que tampoc té gaire marge.
Però bueno, ens queden coses per treballar, jo sé que el marge de millora és gran, i el que em preocupa més és l'inici de partit, els primers 10-12 minuts fins al gol de Jofre, que sí que ens l'ha agafat a dos o tres contres, hòstia, molt oberts, i això ho hem d'arreglar. Això sí que és una cosa que jo m'he de mirar, perquè potser és més culpa meva que dels jugadors.
Molt autocrític Manolo González, com ja és habitual, reconeixent doncs errades en el plantejament i fins i tot doncs en accions puntuals. I també una de les coses que troba a faltar del seu equip és tenir cap. Avui a l'Espanyol li ha faltat, sobretot en determinats moments del partit, de la primera i de la segona part.
Important no és aquí, hi ha Champions, imagina't, per exemple, per posar-ho exemple, el City de l'any passat no és el City més brillant de tots i va acabar guanyant la Champions. Al final has de ser una mica pragmàtic quan toca. A mi m'agrada la samba, m'agrada la salseta, m'agrada tot, però hem de tenir cap, i avui els primers 2 minuts no han tingut cap i pot costar el partit, perquè si es foten 0-2 llavors comença a córrer per remuntar.
Li agrada la samba i la salseta a Manolo González. I atenció al que ha dit ara també en referència a alguns xiulets que s'han escoltat avui a Cornellà quan l'equip feia passades cap enrere. No li agraden a Manolo González, però entén que a vegades són necessàries.
Perquè també passa que al partit la gent ens ha ajudat molt al tram final, molt. Hi ha hagut moments del partit que potser et xiulen quan hi ha una passada enrere, que a vegades les passades enrere jo no les defenso, a mi no m'agrada massa, però són necessàries a vegades. És dominar això també una mica, perquè bueno, això el jugador també a vegades diré, bueno, el jugador gana mucho dinero, al final guanyen molta pasta, però són persones també.
Els jugadors guanyen molta pasta, però són persones. També força graciosa aquesta reflexió. És cert, però tampoc estem acostumats a que un entrenador ens ho digui d'aquesta manera. I ja per acabar, l'últim document sonor, sobre la pilota aturada, jo crec que és un dels grans highlights de Manolo en aquesta roda de premsa. L'Espanyol ha marcat avui la pilota aturada, una acció assajada amb el gol de Jofre, però l'equip s'ha refiat.
Y ha sido, bueno, aparte del acierto de Jofre, ha sido una acción bien ejecutada, que después nos hemos calentado y hemos tirado más en corto de las que tocaban, pero bueno, como ha salido una, pues ya dice, va, a ver si suena la flauta otra vez.
Interessant, Manolo González. No sé per què cau bé, ha connectat amb l'afició, amb els jugadors també, no, Joan?
Sobretot amb la gent, jo diria que amb el vestidor també, perquè almenys el que podem veure nosaltres des de fora doncs ho corrobora, però amb la gent. Crec que la gent es sent molt identificada amb Manolo González, perquè és una persona, ja no parlo d'entrenadors, una persona que bé, que et podries trobar a qualsevol lloc, i podries estar parlant amb ell de futbol com parles amb un amic, òbviament en sap molt, tot i la manera que té d'expressar-se, que potser ens sentim molt identificats, ara mateix és un entrenador de futbol professional, però crec que, no sé, aquesta honestedat, aquesta humilitat davant d'un micròfon, doncs a la gent li agrada, i si això es tradueix en resultats com els d'avui, doncs tot acompanya.
Leganés 61, Espanyol 57. 4 punts de diferència, i divendres, insisteixo, obre jornada un Leganés Espanyol. Que, per cert, torna l'Eduard de Batlle, ja divendres, Joan?
Sí, ja tocava, Mira que a mi intento narrar de la millor manera que puc, sé que costa perquè és difícil, això s'ha de donar molt bé, i l'Edu amb això és un dels millors, per tant, content de que torni a viure aquest tram final, el més exigent de la temporada. Ell hi havia de ser, i ella ha de ser qui ha de cantar l'ascens a primera divisió.
Tant de bo, després d'haver fet ja 6 setmanes de paternitat, torna l'Eduard de Batlle, atura la paternitat i torna per intentar narrar l'ascens de l'Espanyol a primera, i a més ho fa amb un primer contra segon, que és un Leganés Espanyol. L'Espanyol té 57 punts, de l'Espanyol, que és segon, el Burgos, que és onzè, hi ha 7 punts, del segon a l'onzè. O sigui, és que això pot donar moltes voltes, en aquestes 8 últimes jornades que queden. Bé, bona tarda, no?, ha estat una bona tarda pels aficionats. Per cert, està bé el que ha tingut un suposat atac de cor? Joan?
Sí, ara mateix t'ho anava a dir, l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge i estava estabilitzada ja aquesta tarda. Ha patit un quadre vagal, sí, que jo no ho havia sentit mai.
No.
Vaja, però... Bueno, ens han passat una mica la informació, està en castellà això sí, relativo al nervio vago o nervio craneal, el qual és un nervio mixto que s'extiende des del tronco cerebral hasta l'abdomen. Doncs bé, està bé i en principi està estable, l'han acompanyat els familiars que estaven amb ella a la graderia i per sort no hem de lamentar res greu.
Val, ja estic llegint això, un síncope vasovagal, te desmayas porque el cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes. Per exemple, diu, el sistema nervioso que regula la freqüència cardíaca i la pressió arterial funciona incorrectament. Sí que té a veure una mica, no?, amb la freqüència cardíaca, amb la pressió arterial, no?, i es dona aquest concepte mèdic que jo desconeixia. Bé, la bona notícia és que està bé. Dani, què, content? Anava a dir una bona tarda per l'aficionat, remuntada, patiment i eufòria al final, recupera segona posició perquè perd un Leibar... I comença la gresca. La setmana que ve, si l'Espanyol va pujar, ha de guanyar el camp del líder, o com a mínim no perdre.
No, sí, això està clar. Content sí, perquè s'ha guanyat patint moltíssim, perquè hi ha hagut, ho feia molt ràpid, tres fases en aquest partit. La primera part de domini de l'Albacete, jugant molt bé, creant ocasions, n'han creat dues, una ha marcat gol, l'altra doncs no han estat encertats, l'Espanyol no es feia al mig del camp a la primera part i ha marcat el gol amb una jugada estratègica, li ha quedat la pilota a la frontal a Jofre sol i ha fet un golàs per l'escaire. Bé, la segona part ha començat igual que la primera, fluixet, però després amb el segon gol han sigut els millors moments de l'Espanyol, inclús podies preveure que podia arribar un tercer gol, no? Però tots han anat a Norris quan s'ha quedat a l'Espanyol en 10 amb l'expulsió, justa expulsió de Guado, i que ha fet que l'Albacete, que juga molt bé el futbol i m'estranya molt la classificació que
té,
ens ha creat molts problemes, ens ha tancat a l'àrea, inclús per mi ha estat encertat Manolo en el sentit de ells ja estaven posant ja tots els atacants que tenien i a més són jugadors que amb el joc aeri van bé, doncs un tercer central, ha jugat amb una defensa de 5, amb 3 al mig, a dalt, pràcticament no sortíem, però s'han defensat molt bé i el porter també ha fet, Joan García, dos parades molt bones i per això s'han portat el partit.
Que bé. Molt bé, Joan, alguna cosa més?
No, ara que comentava això el Dani de Joan García, doncs destacar les seves actuacions, està a un nivell espectacular, ha arribat per quedar-se, ho té tot per triomfar, avui ha fet una aturada increïble, si la podeu recuperar, un xut de Manu Fuster, i vaja, 22 anys, ha hagut de passar per molts moments a l'Espanyol, ja s'ha fet amb la titularitat i el que sembla és que ara ningú el traurà de la porteria i que, malauradament, doncs marxarà més aviat que tard de l'Espanyol perquè fa tota la pinta que serà un porter de les grans lligues.
Té bona pinta, sí, aquest Joan García. Gràcies, Joan, una abraçada. Adéu. Vagi bé, bona nit, i també tancarem tertúlia amb l'Àngel Pichalons, el Jordi Rola i el Dani Solsona. Quan ens trobem diumenge vinent, ja s'haurà jugat el PSG-Barça i el Cádiz-Barça. O sigui, passarem d'una setmana sense futbol a dos partits per analitzar i veure com ha evolucionat el joc de l'equip i com estem de cara a la tornada. Déu-n'hi-do.
Esperem que sigui una bona setmana.
Gràcies, amics. Una abraçada forta. Adéu, Solsona, bona nit. Adéu, també.
Gràcies, bona nit.
Adéu. Una pausa i tancarem el Tu diràs amb una mica de selecció catalana femenina, de futbol i de Fórmula 1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
Uns premis on posem en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Principi que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb el seu impuls de l'aigua canvia el futur fent de les ciutats un millor lloc per viure.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrarem amb tu els premiats de la tercera edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
A Catalunya, perquè aquest matí de diumenge la selecció catalana femenina de futbol ha tornat per la porta gran després de 5 anys en un amistós que s'ha jugat a l'estadi municipal de Palamós i que les catalanes han guanyat per 5 gols a 1. Balma Simó, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix. Exacte, era un partit amistós 5 anys després de l'últim que ha reunit 3.551 aficionats a les graderies. A més, han pogut gaudir d'un gran espectacle de les jugadores que ha dirigit Xavi Llorenç, mític entrenador del Barça durant molts anys. Una selecció catalana que no ha pogut comptar amb les internacionals espanyoles, però que ha dominat en tot moment el partit. La davantera de Sant Antoni de Vilamajor, Arola Aparicio, que juga al Sevilla a la Lliga F, ha obert el marcador. Abans del descans han arribat el segon i el tercer gol, obra de Cristina Baudet del Levante Les Planes i Maria Llumpart del Villarreal. Només començar la segona part, la selecció sud-americana ha retallat distàncies amb un gol de Rebeca Fernández, però Catalunya ha reaccionat ràpidament amb el quart gol que ha aconseguit la banyolina Fatou Kanté, que també juga al Villarreal. La golejada l'ha redonit l'excapitana del Barça, Vicky Lozada. Escoltem una de les golejadores catalanes, Fatou Kanté, als micròfons de RAC1.
La veritat que per mi ha sigut molt emocionant, al final la primera convocatòria, i bueno, bé, jugar aquí també amb jugadores com Vicky Lozada, Leila Wahabi, que al final jo quan vaig començar les veia per la tele, i bé, molt contenta. Si es pogués jugar cada aturada que tenim de FIFA, pues seria genial.
I la jugadora de l'AM de Lleida, Meritxell Martorell, ha dit al Superesports de RAC1 que la selecció catalana podria competir amb altres seleccions oficials si pogués comptar amb les jugadores que avui estaven amb Espanya.
Mira, jugadora, i la veritat que són, bueno, és impactant jugar amb elles. Llavors, jo crec que amb totes les que podrien estar disponibles es podrien fer coses molt grans.
Una selecció espanyola femenina que dimarts jugarà contra la República Txeca el segon partit de la fase de classificació per l'Eurocopa del 2025.
Gràcies, Balma. I aquest matí, amb això tancarem el programa, hem tingut Gran Premi del Japó de Fórmula 1 amb victòria de Verstappen, un altre podi de Carlos Sainz i una cursa magistral de Fernando Alonso, tenint en compte les prestacions del seu Aston Martin. Álvaro de Mà, hola, bona nit.
Hola, Aleix, què tal, bona nit. Després de l'abandonament de Verstappen a Austràlia, la Fórmula 1 ha tornat avui a la normalitat amb victòria de l'holandès i un nou doblet de Red Bull. Carlos Sainz, tercer, ha completat el podi aconseguint el seu tercer podi de l'any en els tres grans premis que ha disputat aquesta temporada. Recordem que es va perdre el de l'Aràbia Saudita per culpa d'un apendicitis. El madrileny s'ha mostrat molt satisfet en declaracions a DAZN.
Muy contento, ¿no? Tres podiums en tres carreras, con una victoria y este podium que ha sido muy luchado, ¿no? Así ha habido que pasar a muchos coches en pista. Hemos elegido ir largos con la estrategia y volver al final con un último stint al ataque. Y bueno, ha pagado. En un momento de la carrera parecía que se me estaba complicando todo y pensaba que iba a acabar cuarto, quinto detrás de Charles y Lando, pero luego al final en el último stint, cuando he puesto la dura nueva, me he encontrado muy bien y he podido atacar y hacerlos adelante. Que tocaven.
El madrileny, que està en un gran estat de forma, se li ha preguntat sobre la seva no continuïtat a Ferrari el 2025 i això és el que ha respost.
Y lo puedes mirar de dos maneras, ¿no? Una pena no seguir el año que viene, visto lo bien que estamos siendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros, de mecánicos, estamos haciendo, yo creo, un trabajo que no se le puede pedir más, por lo tanto da un poco de rabia, ¿no? Tener que irse el año que viene, pero por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo. Espero algún día poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando 3 o 4 años.
Per darrere de Sainz, Leclerc ha estat quart, Norris cinquè i Fernando Alonso, per part seva, ha acabat sisè en una de les seves millors curses, tal com ha explicat ell mateix.
Seguramente esté entre las 5 carreras mejores que he hecho. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, he acabado sexto, he hecho quinto en la crono, pero para mí creo que tenemos claramente el quinto mejor coche. Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte y McLaren y Mercedes están delante nuestro, así que nuestra posición natural es noveno y décimo en cada crono y en cada carrera. Hicimos quintos ayer, pequeño milagro, hicimos sextos hoy, gran milagro.
Declaracions d'Alonso a DAZN. Verstappen segueix com a líder amb 77 punts, Checo segon a 13, Leclerc tercer a 18, Sainz quart a 22 de Verstappen i a només 4 del seu company d'equip. Proper gran premi, cinquè de la temporada, d'aquí a 2 setmanes, el dia 21 a Xangai, que torna al calendari. Després de 5 anys d'absència, serà el primer gran premi de l'any en format sprint.
Perfecte, doncs en parlem d'aquí a 15 dies. Gràcies, Álvaro.
Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
Ens queden les portades que trobareu aquest dilluns al quiosc amb l'Oriol Jové. Oriol.
Hola, mira, Mundo Deportivo titula "El Barça dinamita el Madrid" en relació a la victòria del Barça de bàsquet al clàssic d'aquesta tarda a la CB. A més, amb una entrevista de Juan Carlos Unzué. Titula "El PSG volen". Aquesta és l'opinió de Juan Carlos Unzué que llegireu demà a Mundo Deportivo. L'Esport titula "A l'atac contra el PSG". L'Esportiu li dedica la portada a Marc Gasol, titula "Llegenda global" després de la retirada de samarreta del jugador català, de l'exjugador català en aquest cas de Memphis Grizzlies, que ja és llegenda a l'NBA. I si anem a la premsa del Madrid, portada doble de Marca, n'hi ha dues. La primera diu "Llestos per emocions fortes, arriba la Champions un dia pel Madrid City", i l'altra portada de Marca titula "Carlos Sainz va sense fre". Les, en canvi, titula "Banquetes galàctiques, Ancelotti contra Guardiola".
Demà el sentirem, a la prèvia del Madrid City. Gràcies, Jové.
Bona nit.
Adéu, a descansar. Gràcies al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva, que arrenca la setmana dels quarts de final de la Champions.
Tu diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit. Passen 2 minuts de la una. Surten a la llum noves evidències de la guerra interna que la llei d'amnistia genera al món judicial. El diari Ara ha tingut accés a un xat intern del correu corporatiu que fan servir jutges i magistrats, i en un dels fils s'hi debat sobre l'amnistia. Concretament, una associació de jutges ja ha penjat una guia actualitzada perquè els magistrats sàpiguen com poden intentar driblar la llei quan l'hagin d'aplicar. Per exemple, indiquen als jutges com elevar l'amnistia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o al Tribunal Constitucional. Doncs bé, en aquest context, diversos magistrats han volgut dir la seva en aquest mateix fil. D'una banda, alguns asseguren que l'amnistia està feta a mida d'un covard i que els polítics insulten i ataquen a la justícia. De l'altra, però també hi ha jutges contraris. Lamenten iniciatives com la d'aquesta guia per part de gent que actua des d'una suposada apolicitat, com són els jutges, i lamenten que això fa encara més gran la percepció que els magistrats no són imparcials. Doncs bé, precisament aquest dilluns al matí, Pere Aragonès defensarà l'amnistia. Des de Madrid, al Senat, el president de la Generalitat participarà a la Comissió General de Comunitats Autònomes de la Cambra Alta, que debatrà el dur informe que va fer el PP en contra de la llei. Aragonès tindrà davant seu 6 presidents autonòmics dels populars, que estan encapçalats per Isabel Díaz Ayuso. Més coses. La Guàrdia Civil s'ha blindat per combatre presumptes o hipotètics espies russos. El Món.cat explica que el cos ha comprat un programari, 1,2 milions d'euros, per protegir-se dels possibles atacs de hackers russos perquè se senten vulnerables en cas que el Kremlin els intenti espiar. Segons els documents als quals ha tingut accés al digital, la Guàrdia Civil té constància de diferents grups d'informàtics prorussos que no senten cap simpatia per l'Estat i per això han adquirit el que s'anomena Sistema de Vigilància Digital Avançada, que combina el Big Data amb la intel·ligència artificial. Aquest cap de setmana, la majoria de pistes d'esquí del Pirineu català ja han donat per acabada la temporada. Ara bé, Boiteull i la Masella continuaran obertes una setmana més. Sigui com sigui, admeten que aquest no ha sigut un bon any perquè no hi ha hagut nevades importants fins al final. Això ha fet que hagin anat a les pistes uns 640.000 esquiadors, que és un 20% menys que l'any passat, i també ha caigut un 30% als ingressos. Antoni Segarra, president de la Ferrocarrils de la Generalitat, assegura a RAC1 que caldrà replantejar el model per assegurar-ne la viabilitat.
Realment hem tingut una mala temporada aquest any. Hi han hagut poques nevades i temperatures mitges una mica més altes de l'habitual, el que ha comportat una mala temporada des del punt de vista del visitant. Venim treballant des de fa alguns anys, buscar diversificar i buscar desestacionalitzar. Aquestes són les dues paraules que donaran sentit i recorregut a les estacions de muntanya en el futur. Pues altres activitats que no estiguin lligades a la neu.
De mitjana, durant la temporada s'han pogut obrir un 40% de les pistes. I un últim apunt, perquè aquest dilluns arrenca a Barcelona la superconvenció de McDonald's, que per primer cop en la història d'aquesta multinacional es fa fora dels Estats Units. Serà a Fira Gran Via des d'avui i fins dijous i reuneix 14.000 persones entre directius